el tema del dubte. L'actitud del cristià davant d'aquestes situacions de perplexitat. I he agafat aquest tema per tractar aquesta tarda perquè penso que és un dels aspectes que estan menys tocats en la nostra congregació i possiblement en tot el cercle evangèlic, no solament a Espanya, sinó a tot el món. He estat buscant llibres que parlessin sobre el dubte, no solament en espanyol, sinó també en altres idiomes, i únicament he trobat un en tots els països que he intentat buscar, una búsqueda que ja fa 3 anys. Fixeu-vos, per tant, que és un dels temes que pràcticament són tabús dintre del camp evangèlic. El dubte. Precisament aquest llibre del que he parlat està escrit per un pensador i escriptor anglès, Os Guinness, i en el seu llibre, que es titula En dues ments, el primer capítol li ha posat com a títol Jo crec en el dubte. Recordareu aquell famós llibre d'en Díez Alegría que va sortir fa uns quants anys, que es deia Jo creo en la esperanza. I el títol d'aquest primer capítol del llibre d'Os Guinness, Jo crec en el dubte, m'ha semblat realment impressionant per la seva força i per tot el que porta a nosaltres aquesta afirmació. Crec en el dubte. El fet d'entendre d'on venen els nostres dubtes, per què passen, com afrontar-los, què és el que hem de fer, què és el que no hem de fer, penso que és un dels assumptes que tenen més transcendència en la nostra vida cristiana. Citant les paraules textuals d'Os Guinness, diu: comprendre tot això, i es refereix al dubte, és com tenir la clau per un cor tranquil i una ment sossegada. Comprendre d'on, per què venen els dubtes, què hem de fer amb ells, és com una clau que ens obre la porta a un cor tranquil i una ment sossegada. M'agradaria que en el transcurs de l'estudi, aquesta tarda, intentéssim respondre a 3 preguntes. En primer lloc, què entenem per dubte? Què és el dubte i què no és? Perquè definir-lo negativament, què no és, és més important encara que definir-lo positivament. En segon lloc, quins tipus de dubtes hi han, d'on venen, fer algo així com el que podríem dir una classificació dels dubtes. I en tercer lloc, ja de manera encara més pràctica, com afrontar el dubte en la nostra vida cristiana. Per tant, tenint en ment aquestes paraules de Os Guinness, de que és una clau que ens donarà tranquil·litat i serenitat en la nostra vida cristiana, disposem-nos a estudiar una mica el tema aquest quasi verge del dubte. Què és, en primer lloc, dubtar? M'agradaria que abans que res ho definíssim en termes negatius. Què no és dubtar? Dubtar no és incredulitat. En l'incredulitat, una persona està ben decantada cap a un dels costats. No creu, o bé creu una cosa que va en contra de la fe cristiana. Hi ha moltes persones que pensen que algú que està dubtant és un incrèdul. I pràcticament fan sinònim la paraula dubtar d'heretgia. Tu dubtes, per tant, és senyal de que no creus, o per almenys no creus suficient. Dubte i incredulitat són 2 coses diferents, com veurem d'aquí un moment. En segon lloc, i aquest possiblement és l'error més freqüent, fe no és l'ausència, la falta de dubte. Fe no és la falta de dubte. O posant-ho en termes positius, dubte no és el contrari de fe. Aquestes frases estan dites molt ràpidament, poden sonar conegudes, estereotipades, teòriques, però les implicacions pràctiques per la nostra vida cristiana, del que acabem de dir, les implicacions són extraordinàries. Una actitud certament corrent en alguns cercles evangèlics és més o menys la següent. Tens dubtes? És que creus poc. És que et falta fe. Si tinguessis més fe, no tindries tants dubtes. I és una actitud quasi automàtica d'atribuir a la falta de fe tots els nostres dubtes. Ara jo us invito que per un moment reflexionem en el concepte de fe que podem tenir. Si la nostra fe és la fe del carboner, i sabeu quina és la fe del carboner, la que diu, com més absurda sigui la teva creença, com més increïble, com més inverosímil, tanta més fe estàs tenint en aquells moments. Si jo t'explico ara una història absolutament increïble, com es diu vulgarment, una de índios, i tu te la creus, és que estàs tenint molta fe. Si aquest és el concepte de fe que nosaltres tenim, llavors és lògic que pensem que quan un dubta és que no té suficient fe. Un autor diu que els sanatoris psiquiàtrics de Suïssa estan plens, jo no he pogut experimentar personalment, però diu que és així, estan plens de persones neuròtiques, inclús malalts mentals, atormentades per sentiments de culpa falsos que els hi han sigut posats per cristians piadosos que de molt bona fe, però profundament equivocats, feien com a sinònim dubte d'incredulitat. I deien, el que has de fer quan dubtis és creure més, perquè si creguessis més, llavors no tindries tants dubtes. No tenim temps ara d'entrar en el concepte bíblic de fe, això seria tema per un altre estudi. La fe, fonamentalment, és la resposta integral. Per integral volem dir de l'intel·lecte, de la ment, del cor, dels sentiments i de la voluntat que l'home fa a la revelació que Déu li ha donat. Això és bàsicament el concepte bíblic de fe, una resposta que implica una sèrie de conseqüències pràctiques, concretament el discipulat. Però si pensem que fe és l'ausència de dubte, a la llarga nosaltres mateixos acabarem en sentiments de culpa falsos, neuròtics i possiblement els transmetrem a altres persones. Hem vist, per tant, que la fe no és incredulitat, que el dubte no és incredulitat. Hem vist, en segon lloc, que el dubte no és el contrari de fe, o que la fe no és l'ausència de dubte. En tercer lloc, i seguint en termes negatius, el dubte no és en si mateix quelcom negatiu, algo quelcom dolent en si mateix. Pràcticament hem estat parlant d'això fins ara. La idea de que quan una persona dubta, això és pecat. Moltes vegades pensem que és en els cercles fonamentalment catòlics, catòlics romans, que hi ha la idea de que hi ha una educació fonamentalment repressiva en quant a tot el que es refereix a actituds contestatàries respecte a la jerarquia o a les autoritats. No comprens això? L'actitud va ser més o menys, doncs, resa i se t'arreglarà. Una actitud no informativa, sinó una actitud fonamentalment repressiva. Però jo crec que de vegades, inclús en els nostres cercles, caiem en aquesta actitud. No comprens això? Més tard ho entendràs. No et preocupis. Perquè pensem que, en el fons, dubtar és quelcom dolent. Hem estat definint fins ara el dubte en termes negatius. Què no és? I si hem entès això, hem donat un pas bastant endavant. Què és, llavors, dubtar? No m'agrada gaire fer estudis d'aquest tipus, però penso que l'origen etimològic de la paraula dubtar ens ho ensenyarà. Dubtar ve de la paraula llatina dubitare, que a la vegada ve de la paraula ària, la llengua indoeuropea, du. I la paraula du, d'aquí ve el tu castellà i el tu en anglès, que vol dir dos, la paraula du significa fonamentalment dos. I concretament la paraula dubitare vol dir tenir el cervell dividit per un envà en dues parts. Hi ha una part aquí, hi ha un envà al mig i hi ha una altra part a la dreta. Aquesta és la idea més o menys gràfica de lo que vol dir la paraula dubitare en el seu original. Tenir dues parts, o com diu el refrán, no està està entre Pinto i Valdemoro, amb un peu a cada lloc. També és molt curiosa la paraula xinesa que utilitzen els xinos per dubtar. Ells utilitzen un mot que vol dir més o menys tenir un peu en una barca, dintre de l'aigua, lògicament, i un peu en una altra barca. I si alguna vegada heu provat a fer això, veureu que per mantenir l'equilibri, realment heu de ser quasi equilibristes. Tenir un peu en una barca i un altre peu en una altra barca és pràcticament impossible. Aquesta és la paraula que fan servir els xinus per dubtar. És, per tant, un estat intermig de divisió interior, de perplexitat, que més o menys es fa les preguntes: com puc estar segur? No sé què fer. És veritat això? És aquest tenir el cervell dividit per un envà amb dues parts, un peu a cada barca. Fixeu-vos, per tant, que això està molt lluny de lo que dèiem, la incredulitat, o està molt lluny de la falta de fe. Dubtar és bàsicament no comprendre, no poder-se decidir, una situació de perplexitat, d'incomprensió davant de determinades situacions. Hem dit fa un moment que la dubte té un valor positiu. Si el dubte no és pecat, quin és el valor positiu del dubte? Me recordo que fa uns anys, no recordo quants, parlàvem d'aquest mateix tema a la Unió Femenina i posàvem aquest mateix exemple. Lògicament aquí l'estem ampliant molt més el tema, però d'aquest exemple sí que me'n recordo que en parlàvem. La dubte és en el creient el que la febre li és en un malalt. Vosaltres us heu preguntat alguna vegada per què serveix la febre? Tenir febre sembla aparentment una cosa absurda. Per què una persona agafa febre quan es posa malalta? La febre ens ensenya fonamentalment tres coses que penso que són els tres aspectes que ens ensenya el dubte. En primer lloc, que una persona tingui febre vol dir que està viva. Que jo sàpiga, mèdicament, un mort no pot tenir febre. Al contrari, hi ha una baixada de la temperatura. La febre, d'entrada, és senyal de que hi ha vida. Exactament el mateix en quant al dubte. El creient que dubta automàticament està demostrant amb el seu dubte que té vida espiritual. Tan aviat com hi ha una creença, sigui del tipus que sigui, filosòfic, social, polític, religiós, tan aviat com hi ha una creença, automàticament i per principi hi ha la possibilitat d'un dubte. Perquè la creença en si és la vida, el que abans dèiem de la vida del cos. Per tant, el dubte avisa de que aquella vida, aquella creença, existeix. Això, per tant, en primer lloc, el dubte és senyal de vida espiritual. Jo no he vist mai, potser estic equivocat, però jo no he vist, en la meva experiència, un no creient que dubti de la seguretat de la salvació. O un no creient que dubti de si té o no té l'Esperit Sant. Jo no n'he vist mai cap. Únicament he vist a creients dubtant d'aquestes coses. Perquè, com volem després, precisament aquest dubte és senyal de que tenen vida. En aquest sentit, jo dubto dels que mai dubten. Permeteu-me aquest joc de paraules. Quan una persona se m'apropa i em diu que mai en la seva vida cristiana ha dubtat, automàticament jo assoleixo una actitud de dubte. Perquè quan hi ha una creença, automàticament sorgeix, quasi de manera espontània, la possibilitat, no dir la realitat, però la possibilitat de que hi hagi un dubte. En segon lloc, la febre és expressió no solament de lluita, de vida, sinó expressió de lluita. La lluita entre unes bactèries i les defenses naturals de l'organisme, els glòbuls blancs o el que sigui. De la mateixa manera, el dubte en el creient és senyal de que allà dintre d'aquella persona hi ha una lluita. Una lluita espiritual. I crec que aquesta lluita es desenvolupa bàsicament a dos nivells. En primer lloc, hi ha una lluita a nivell còsmic, a nivell universal. La lluita entre Déu, per un cantó, i el diable, per altra banda. Efesis capítol 6, no tenim lluita contra carn ni contra sang, sinó contra potestats, les tenebres, els prínceps de l'aire, les forces del diable. Per tant, aquesta lluita es desenvolupa en primer lloc a un nivell còsmic, universal, no solament aquí a la Terra, sinó en tot el llarg de la creació, Romans capítol 8, però a més, aquesta lluita es desenvolupa també a un nivell íntim, personal, ja no còsmic, sinó personal, dintre de cada un de nosaltres. Romans capítol 7. Jo ja m'esforço, ja, diu l'apòstol Pau, però descobreixo, i fixeu-vos el verb curiós que fa servir, descobreixo que hi ha una força dintre meu que em fa fer justament aquelles coses que jo no vull fer i aquelles coses que vull fer no puc fer-les. I l'apòstol Pau era molt conscient d'aquesta lluita extraordinària que hi ha dintre de cada creient. I en aquest sentit, el dubte és expressió d'aquesta lluita còsmica per un cantó i personal, individual, per altre cantó, que tot creient té en la seva vida cristiana. I en tercer lloc, la febre és senyal de vida, és senyal de lluita, però és també un avís. Seria un neci la persona que va tenint febre i febre i febre i no fa res per evitar-ho, no crida al metge i senzillament diu ja passarà la febre. La febre és com un timbre, com una senyal d'alarma que avisa de que dintre de l'organisme hi ha algú que no funciona. En aquest sentit, l'actitud correcta és la d'intentar solventar-ho, solucionar-ho. Vegeu, per tant, que el dubte no és negatiu en si mateix, no és pecat, no és sinònim d'incredulitat. El dubte en el cristià és, en primer lloc, senyal de vida espiritual, és senyal de lluita còsmica e interior i és un avís de que hem de fer quelcom per solucionar aquesta situació. Això en quant al que es refereix a la primera pregunta, què és el dubte? Passem ara a la segona pregunta. Quins tipus de dubtes hi ha? I d'on venen, d'on provenen aquests dubtes? Em permetreu aquí una llicència didàctica, dividir el ser humà en tres parts: ment o intel·lecte, sentiments i voluntat. Abans de que se'm tireu a sobre, sé que aquesta és una classificació artificial, purament didàctica, per explicar-me millor, i que en la realitat no hi ha aquesta divisió i que l'home és una unitat interdependent relacionades totes les seves parts entre si. Però, a fi d'entendre'ns millor entre nosaltres, ens referirem a dubtes que provenen bàsicament, i enfatitzaré sempre la paraula bàsicament, de l'intel·lecte, dubtes intel·lectuals, dubtes que provenen, en segon lloc, bàsicament dels sentiments, en tercer lloc, dubtes que provenen de la voluntat. Comencem pel primer grup, el que en podríem dir dubtes intel·lectuals. I dintre d'aquest grup, dubtes que deriven de la ment, farem al mateix temps dos subgrups. Espero que no us perdeu, si tinguéssim una pissarra seria molt més fàcil. Estem en el primer grup i fem dos subgrups. En primer lloc, els dubtes que apareixen durant o després, immediatament després, de problemes emocionals o, per dir-ho una sola paraula, de crisis de la nostra vida. Fonamentalment, aquelles crisis que la persona, el cristià, no arriba a entendre. Per exemple, davant de la mort d'un ser estimat, o davant de l'enfermetat absurda, o davant d'un accident, o davant de determinades situacions socials, la falta de treball. I la persona passa per moments de crisis i automàticament, quan una persona està atravessant per moments de crisis, em permetreu una metàfora psicològica, les seves defenses emocionals baixen, per entendre'ns, les defenses emocionals baixen i totes les coses, totes les vivències que una persona normal viu i sap discernir si són veritat o si són falses, la persona que està passant per una crisi emocional, per les raons que hem esmentat, és incapaç de discernir i està en un estat de dubte perpetu. Aquest era el cas, per exemple, de Joan el Bautista en el passatge que hem llegit. Heu observat mai en quin moment Joan el Bautista entra en dubte? Abans que res, us n'heu adonat de la importància, de la gravetat, per així dir-ho, del dubte de Joan el Bautista? Està dubtant de la persona de Crist. Està dubtant de que aquell que es diu Jesús sigui realment Jesús o no ho sigui. En altres paraules, està dubtant de la raó de ser de la seva pròpia vida, perquè sabeu que Joan el Bautista era el precursor. Possiblement el dubte més greu que podia arribar a tenir. En quin moment entra en dubte Joan el Bautista? Quan està a la presó. És en el moment de l'estrès emocional que implica l'empresonament que Joan el Bautista entra en crisi. Un empresonament arbitrari, absurd, possiblement en un moment psicològic molt dolent per ell, i Joan el Bautista entra en dubte i envia uns missatgers que preguntin a Jesús: ets tu? On esperarem un altre? Podríem llegir molts altres passatges, el Salm 77, que consideràvem aquí no fa gaires diumenges, fa uns quants mesos, de grans servents de Déu que quan han estat en períodes emocionals difícils, de crisis, enfermetat, tribulacions, mort, incomprensions, han entrat en dubte. Però aquest dubte, i això ho vull enfatitzar, no és expressió d'una disminució de la qualitat de la seva vida espiritual. No és que siguin menys creients durant aquesta època, com veiem en el primer punt. I això ho va entendre molt bé Jesús. Després ho veurem. En la resposta que li va donar a Joan el Bautista, heu notat alguna paraula de reprensió cap a Joan el Bautista? És que Jesús li va dir: ja ets massa grandet per dubtar d'aquestes coses? Que li podia ben bé dit. Joan el Bautista era un adult, ja portava diversos anys de ministeri públic, i entra empicat amb un dubte de si és Jesús o no és Jesús. En canvi, no veiem ni una sola paraula de reprensió per part del Senyor. Aneu i digueu-li a Joan: què? Els cecs veuen, els coixos caminen, etc, etc. Els fets, la realitat objectiva que nosaltres podem palpar i veure, i no la realitat subjectiva dels nostres sentiments. Aquest era, per tant, el primer subgrup: dubtes intel·lectuals que provenen de períodes de crisi. En segon lloc, i encara dintre d'aquest primer grup, dubtes intel·lectuals que apareixen en períodes de creixement espiritual. En la mesura que un recient nascut, un cristià recient nascut, es va desenvolupant, va creixent, utilitzant una expressió de l'apòstol Pau, deixa la llet per prendre ja aliments sòlids, aquest procés de creixement natural i espontani porta implícits dubtes. Per exemple, el jove, dic el jove, per posar un procés natural d'evolució, que a mesura que va vivint dintre de la vida cristiana es va plantejant dubtes. Com sé jo que la Bíblia és veritat? Com sé jo que Crist va ressuscitar realment? Com sabem que la ciència i la Bíblia no són incompatibles? Etcètera, etcètera. Totes aquestes preguntes, lluny de ser dolentes en si mateixes, són expressió, senyal, símptoma de que aquella persona està creixent en el seu coneixement de l'Evangeli, que està madurant. Per tant, lluny de reprimir-les, el que hem de fer és exposar-les, informar aquesta persona. Aquells de vosaltres que heu tingut algun tipus d'experiència en l'ensenyament, sabreu que el millor alumne no és el que més empolla, el millor alumne és el que fa les millors preguntes. Aquest és el millor alumne. Aquell que fa les millors preguntes, aquest és el millor alumne. Perquè aquestes preguntes moltes vegades sorgeixen de dubtes que impliquen una percepció, un creixement, una sagacitat molt superior a la dels altres. De la mateixa manera, és lògic i natural esperar d'un cristià amb creixement que es plantegi totes aquestes preguntes i que es plantegi aquests dubtes. Com dèiem abans, lo estrany i lo anormal és que no es plantegi aquestes situacions. Bé, vegem per tant aquests dos subgrups en quant a dubtes que deriven de la ment. Passem al segon grup: dubtes que deriven bàsicament dels sentiments. La característica d'aquest dubte ja no és tant aspectes de tipus intel·lectual com els que hem esmentat, com sé jo que la Bíblia és veritat, com sé jo que Crist va ressuscitar realment, com sé jo que els 66 llibres que hi ha a la Bíblia són els inspirats i no 63 o 74. Dubtes fonamentalment intel·lectuals. Però ara els dubtes dels quals ens anem a referir són dubtes encapçalats bàsicament per l'expressió "no estic segur de". I els tres dubtes més típics que es veuen amb una freqüència increïble en les esglésies evangèliques són: no estic segur de la seguretat de la salvació, no estic segur de tenir l'Esperit Sant dintre meu, no estic segur d'haver comès el pecat imperdonable. El percentatge de creients amb aquests dubtes és realment important. Així com els dubtes del grup anterior tenien un caràcter fred, acadèmic, la persona se les plantejava en una conversa o a llegir un llibre, etc., aquests dubtes que estan arrelats en els sentiments no tenen aquest caràcter acadèmic, fred, esporàdic o ocasional, sinó que tenen un caràcter permanent, torturant, inclús moltes vegades dia i nit, a la persona li impedeix dormir. Són persones que viuen atormentades pel seu dubte. Com sé jo realment que no he comès el pecat imperdonable? Com puc saber jo que l'Esperit Sant està dintre meu? I si heu conegut alguna persona d'aquestes durant la vostra vida cristiana, mai us en oblidareu. Són persones desencaixades. Se'ls nota a la distància que estan passant per una lluita profunda, intensa. No mengen, dormen malament. I això es pot prolongar durant mesos i mesos. Vaig fer recentment un viatge als vols de la Setmana Santa i durant aquest viatge vaig predicar a diverses esglésies a Castella. Vaig conèixer a 5 persones amb aquest tipus de dubtes. Penso que un viatge tan curt és realment un percentatge molt important. Totes amb el mateix dubte: el pecat imperdonable o la seguretat de la salvació. D'on venen aquests dubtes amb aquest caràcter obsessiu? Aquesta és la paraula, obsessiu. Torturant, permanent. Contràriament al que la persona pot pensar, aquests dubtes no tenen el seu origen en problemes de tipus espiritual, sinó que tenen el seu origen en problemes de tipus psicològic i emocional. Com us deia abans, jo no he vist mai cap creient dubtant, cap creient autèntic, de si té a l'Esperit Sant, perdó, no he vist mai cap no creient dubtant de si té o no té l'Esperit Sant. Un creient, senzillament, no s'ho planteja perquè no té vida espiritual. En aquest sentit, el mateix fet de que hi ha lluita, de que hi ha dubte, és senyal de que hi ha vida espiritual. Però, com dèiem, l'origen d'aquestes situacions està en problemes emocionals, concretament i bàsicament en problemes de tipus depressiu. La depressió s'està estudiant avui en dia molt a fons i sembla que el que fins ara es havia considerat obsessions, el que se'n diu patologia obsessiva, aquestes idees obsessives són cosines germanes, per no dir germanes, de la depressió. I que quan una persona està passant per una fase depressiva, sigui aguda o sigui crònica, sigui intensa o sigui poc intensa, un símptoma de la depressió és plantejar-s'ho tot en forma de dubte. I normalment aquests dubtes solen afectar allò que la persona més estima. Per tant, per una persona creient, afectarà bàsicament la seva relació amb Déu. Amb una persona no creient, que també té aquestes fases depressives, dubtarà, per exemple, de si estima el seu fill o no l'estima, o si estima el seu marit o no l'estima, i li vindran idees totalment esbiaixades, com per exemple, té por de clavar-li un gabinet en el seu fill, o d'estripar la seva dona, estrangular-la, o té por de tirar-lo pel balcó, i coses d'aquest tipus. Idees totalment absurdes que la persona viu com a il·lògiques i com a absurdes. Us deia això perquè afecten sempre allò que la persona més estima. Per tant, per un creient afectarà la seva relació amb Déu. Com? Amb aquelles coses que un pot dubtar. Seguretat de la salvació, el pecat imperdonable, etc. Diem, per tant, que aquests dubtes tenen el seu origen en problemes psicològics i no en problemes espirituals, almenys a un principi, encara que van vestits, van recoberts d'un ropatge, d'una vestimenta espiritual. I esteu agreujant o estem agreujant els sentiments de culpa d'aquesta persona si li diem el que has de fer és tenir més fe, el que has de fer és orar més, perquè el tractament d'aquesta persona inclou l'oració, des de l'ego, inclou l'oració, però ha de ser també un tractament de tipus psicològic i mèdic. El temps està passant molt ràpidament. Passem, per tant, al tercer grup de dubtes, dubtes que s'originen en la voluntat. L'encapçalament d'aquests dubtes seria la frase: no sé si fer-ho o no fer-ho. No sé si prendre el camí de la dreta o el de l'esquerra. No sé si fer això o allò. És una situació d'indecisió permanent. En quant al seu caràcter, no tenen el caràcter turmentós, permanent, obsessiu dels dubtes anteriors. Únicament la persona es planteja aquest tipus de dubtes quan ha d'escollir entre dos camins. Haig de fer aquesta carrera o una altra. m'anaig a anar a viure a Barcelona o a Madrid. Sempre que hi ha una decisió d'algun tipus, automàticament es planteja una lluita agonitzant. I una decisió que una persona prendria amb equits temps, aquesta persona l'ha de prendre amb equits més equits més equits temps. Tres vegades el doble o el triple de temps. Aquí hem d'anar amb més cuidado. De vegades, aquest dubte pot estar posat per Déu. Pot ser, per tant, una senyal espiritual de que Déu vol que avaluem la situació amb més cuidado, que no prenguem decisions a correcuita, equivocades. Per tant, la indecisió, en certes circumstàncies, pot estar posada per Déu. Però dit això, vull afirmar també que moltes vegades aquesta indecisió davant de camins que s'han de prendre, aquest prolongar l'agonia de la decisió durant temps i temps, té un origen, una altra vegada, emocional. La inseguretat amb un mateix. Els sentiments d'inferioritat. Aquelles persones que han viscut, sigui per problemes d'infantesa, sigui per problemes posteriors, vivències que han afectat la seguretat en si mateix, el seu autoconcepte, la imatge que tenen de la seva pròpia persona, seran persones que els costarà més decidir-se. Hem vist, per tant, aquests tres tipus de dubtes. Dubtes que deriven de la ment, dubtes que deriven de l'intel·lecte i dubtes que deriven dels sentiments. Veig que m'estic quedant sense veu, per tant, haurem d'acabar. Què hem de fer llavors davant del dubte? M'ho portar una mica d'aigua, sisplau. Què podem fer davant del dubte? Crec que hi ha bàsicament tres actituds possibles. La primera, ja l'hem vist, és una actitud de condemnació. Si dubtes, és perquè tens poca fe. Si tinguessis més fe, no seria així. Ho has d'oblidar, ja passarà. En aquest sentit, m'agradaria posar-vos una altra vegada un exemple de la medicina. Si algú de vosaltres es fa una ferida contaminada amb terra, per exemple, perquè ha caigut, després de fer una certa higiene sobre aquesta ferida, el que heu de fer és deixar-la descoberta. Perquè si l'esteu tapant, esteu creant les condicions de falta d'oxigen idònies perquè es desenvolupin, perquè creixin els microbis que produeixen el tètanus. Una ferida contaminada normalment s'ha de deixar destapada. L'Emili podria parlar més bé que jo d'això. I crec que amb els dubtes passa exactament el mateix. Si vosaltres intenteu tapar un dubte, posar-hi draps a sobre, reprimir-lo, dir ja passarà, ja t'oblidaràs d'això, esteu fent o estem fent oposicions a que aquesta persona se li infecti la ferida, se li infecti el dubte. La segona actitud possible, i amb això acabarem, és l'actitud que tantes vegades hem comentat d'Habacuc. En comptes de reprimir, de tapar el dubte, exposar-lo. Fins quan, oh Déu, cridaré, posaré una denúncia davant teu i tu no m'escoltaràs. O és l'actitud de Joan el Bautista. Dubta i el que fa és enviar missatgers. En la pràctica, jo us recomano que quan algú de vosaltres tingui un dubte, en primer lloc, reflexioni d'on ve aquest dubte, per què el té, és raonable, a quin grup perteneix, i després d'això demanar l'ajuda d'una persona que sigui madura i que ens pugui aconsellar. Crec que haurem de deixar així, ja ho he acabat. De totes maneres, vegeu que aquest és un dels punts dèbils de l'herència del meu pare, la veu. Hem de fomentar la condemnació i hem de fomentar la comprensió.